Al matí, amb Raquel García.
I ara arriben els nostres prescriptors, com sempre, amb un munt de novetats pel que fa doncs, al cinema, les sèries de televisió i els còmics. Així que agafeu paper i llapis o els smartphones i, si sou més tecnològics, i apunteu perquè porten un munt de novetats i probablement algun clàssic per redescobrir. Ells són el Rafael Sabater, de Norma Còmics. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
També ens acompanya el nostre cinèfil, el Xavi Miralles. Bon dia.
Bon dia.
I el malalt de les sèries de televisió, en Sergi Bracons. Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui no parlarem de teatre perquè en Pep no ha pogut venir, però la propera setmana m'ha dit que portarà moltes i moltes novetats. Vinga, comencem. Rafael, que avui portes tres llibres i jo crec que l'altre dia ens van quedar alguns títols per comentar. Què ens portes? Ara ens vas seduir, eh?
Sí, ahir era molt bon. És que...
I vam tenir una piulada, vas tenir una piulada de l'autora. Això no passa sempre,
que,
eh?
Que li va agradar el meu tuit, així que vaig quedar i dir, hola.
És el nivell, és el nivell que hi ha aquí, és que aviam, no s'hi pot fer més.
I avui què ens portes?
Va. Bé, avui porto tres còmics molt, molt diferents. Ja veureu que, només veient les portades, ja veureu que són molt diferents. Les portades ja et marca una miqueta, igual que com el cinema, les sèries, ja et marca una miqueta de què ha d'anar la història, no? Ja és la manera de fer entrar la persona. El primer que tenim es diu Berlín, del Jason,
anava a fer un incís, perquè,
Jason Lutz.
Moltes vegades mengem pels ulls, també llegim pels ulls, no?
Sí, llavors... exacte. Els còmics sempre, a diferència d'altra de la novel·la, s'ha de poder veure interiorment, perquè el dibuix és el que mana, no? I s'ha de poder fullejar, s'ha de poder obrir i parlar-ne. Doncs en aquest cas estem parlant de Berlín, és una obra ja d'adults, hi ha una obra que s'ha de mastegar. No és una aventura, ja veiem, només en la portada ja veiem que no parla d'aventures, La portada és com un arxiu d'aquells anys enrere, dels anys 30, 40, i ja ens ve a dir que no estem parlant d'una aventura, sinó més d'una investigació, d'una investigació d'arxius. I això de què va a Berlín? Doncs mira, és la història del Berlín i de l'Alemanya en general, entre els anys 28 i 29, amb l'ascens del nazisme. El Jason Lutz era un apassionat de la història i li agradava molt, volia averiguar com va arribar a poder pujar aquest ascens d'aquesta bèstia que va ser el Hitler i el nazisme en general, com es va poder degradar Europa d'aquesta manera, no? Com es va poder arribar amb aquest nivell. I durant dos anys va estar investigant ben bé les causes que van portar que els alemanys ens destriessin a Hitler, no? L'obra en total ha estat 22 anys per fer-la. És una obra molt, molt, molt treballada, molt ben feta. Són tres volums gruixuts. Vol dir que estem parlant que es ve d'una enciclopèdia, estem en una obra ben, amb cara i ulls, I ja dic, no és una aventura, que no buscarem ni assassinar ni persecucions, sinó la història es vertebra en dos personatges, que és un escriptor i una pintora, i són els que porten, els que lliguen una miqueta a la història, no? A través de les seves vivències veurem les lluites entre els comunistes, sobretot els comunistes i els nazis, no? Com van anar pujant tots dos, com es van enfilant, com les tensions van anar pujant durant tot aquest any i com va desembocar al final amb una tragèdia, no? L'obra és això, parla d'aquests dos personatges, però a part d'ells dos hi ha ben bé un centenar de personatges secundaris que són els que realment expliquen la història. Vale? A través de la seva vida, dels seus pensaments, n'hi ha molts que simplement és una persona que està sentada en un banc, ells dos parlen, estan parlant, i l'atenció es desvia cap a un banc, i hi ha un senyor que està parlant i està donant menjar als coloms, i ell pensa amb una part de la seva vida, una part de la seva història o d'un familiar, no? Tot això anirà com un puzzle, va lligant perquè tu puguis anar entenent, o sigui, no està explicat, mira, i després va passar això, no. I és ben bé un puzzle que tu, mica en mica, vas entenent com es va anar forjant tot aquest drama, aquest procés d'alçament d'això, no? Sobre la lluita entre els comunistes i els nazis. És una obra, ja diria que això, és una obra per allà, per adults, o sigui, no estaríem buscant aventures per joves, sinó ja és un tema complicat i molt treballat i realment val la pena per gent que vulgui, doncs això, un plus extra en una història, en un còmic, que vulgui veure això, no? Què va passar exactament, vol dir que està molt ben documentadet i val molt la pena. El dibuix és molt maco.
Això és el que t'anava a dir, eh?
Sí, els
ara,
Jason Lutz.
Absència de color, eh?
Sí, 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 en blanc i negre, que és que la història et porta... No calia, realment, no calia el color. El blanc i negre et porta... Estem parlant de, realment d'un drama, d'una època convulsa, de morts, d'assassinats continus. Vol dir que està clar, no cal ni color, realment és el que va passar. És una història més fosca. Mm-hmm. Hi ha detallers que ell ho explica en la història, que ell, aquesta història està muntada per no influir a ningú. Ell no dona una imatge negativa ni positiva dels nazis, ni dels comunistes, ni dels liberals, sinó ell explica el que va passar. Val? I, per exemple, per fer això, per exemple, fa coses com per amb els nazis no els hi fica l'esvàstica en el seu traje. Perquè en aquella època ell explica que no tenia la simbologia que té actualment. La gent, els alemans en aquell moment, no veien l'esvàstica com ho estem, amb els prejudicis que tenim nosaltres ara. Val? Per ells, clar, era el començament, no? I per això, amb la indumentària, amb els nazis, no fica l'esvàstica. Només la fica ben bé al final, quan ja Hitler ja agafa el poder. Vale? Perquè veieu, i amb els comunistes ja tenim igual, no fica l'asfalt i el martell, perquè tampoc nosaltres ja estem molt condicionats. I per no condicionar-nos a nosaltres, que ja tenim la història, tenim un bagatge ja que sabem què és, com que era el començament, doncs no fica aquests símbols. Vol dir que ell intenta estar, ens ho explica des de la barrera.
Mm-hmm. Fer com d'observador, no?
Sí,
fer un retrat,
sí, sí, sí.
Una denúncia.
És això, mira, tu acabes de dir, és observador. Ell va observant la gent del carrer, i els pensaments i els comportaments que tenen. És una obra realment fantàstica, que ara finalment ha sortit el tercer, tanca la trilogia 22 anys després, podem llegir ja finalment Oberlin amb tota la seva esplendor, o sigui que és una obra molt, molt, molt recomanable.
Molt recomanable, 22 anys, per fer doncs, aquesta obra de denúncia, aquesta crítica i amb aquesta feinada de documentació. La segona proposta.
Doncs anem a La guerra de los mundos.
The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
Un clàssic de la ràdio, el de La guerra dels mundos, Orson Welles, que va fer un programa de ràdio que tothom ho coneix, que als anys, a l'any 38, em sembla que és, va commocionar el país, la gent s'ho va agafar en sèrio, que els estaven atacant els alienígenes, els marcians, i la gent va sortir al carrer amb por, amb atacs de pànic, i tot va ser una broma de l'Orson Welles. Doncs aquesta obra de ficció, de ràdio, doncs està basat en la novel·la del H.G. Wells, La guerra dels mundos, un gran clàssic de literatura així juvenil, d'aventures, de fantasia, doncs, amb altres, doncs, la màquina del tiempo, L'ombra invisible, La isla del doctor Moró, tots ho tenim en l'imaginari de les novel·les d'aventura, tot tenim de dins, no? Doncs aquí ens arriba aquest còmic, que és una adaptació més, d'adaptacions d'aquesta novel·la se n'han fet de cinema, de ràdio, de televisió, de musicals, han arribat a fer musicals i de còmics també se n'han fet diversos. I ens arriba una nova tongada de versió en còmic, molt ben dibuixat, molt ben il·lustrat, que està fent això, no? Està agafant tots els clàssics del H.G. Wells, doncs els està, doncs, adaptant en còmic, adaptant-los una miqueta a les noves tecnologies, l'ordinador, són còmics ja fets per ordinador, però que sempre mantenint l'essència, no? La gràcia d'aquest còmic, que a mi m'ha agradat, és que manté molt l'essència de la Anglaterra victoriana, que és quan passa la història, passa a finals del segle XIX, no? Que invadeixen els marcians, invadeixen la Terra, i, és clar, els anglesos es defensen com poden ben bé només amb escopetes, no tenen res més, no? En aquest cas, el guionista ha sabut agafar, copsar molt bé la història aquesta de l'Anglaterra victoriana, de la lluita que hi havia també en aquell moment de classes, que això ho va reflectir el Wells, l'autor, en aquella època. Doncs, les classes, això de salvar abans un ric als pobres, o sigui, el primer que fan és intentar salvar els rics, i els pobres ja s'espavilareu, no? Doncs això s'havia perdut amb altres adaptacions, s'havia perdut una miqueta i s'havia anat molt ben bé a l'aventura i a la lluita, no? I aquí, en aquest cas, doncs recupera molt l'essència aquesta, que al final el llibre aquell també era una miqueta de denúncia d'això, no? De les diferències de classes de l'època aquella dels anglesos, no? És una obra molt recomanable, ja estem parlant d'un públic molt més ampli, ja no estem parlant de persones ja adultes que busquin una aventura reflexiva, sinó ja estem parlant de tots els públics, eh? Ja és aventuretes, la història més o menys la sabem tots, ja sabem tots com acaba, vol dir que no és cap secret, eh? Com no descobrirem res. Però això sí, està ben adaptat, el dibuix és força bonic, està molt ben fet, i ja et dic, el guió també està molt ben apamat. I ara ja com a últim ja ens n'anem a un manga, ja un shonen manga, després explicarem què és, que es diu Bleach. I aquí tenim l'adaptació, ara sentíem l'adaptació amb anime, la sèrie de televisió, d'aquest gran èxit del manga de fa uns anys enrere, que ara el porto perquè el Panini l'ha reeditat amb tomos integrals, n'hi havia molts esgotats, és una col·lecció de 74 números, és a dir, una col·lecció que va durar molts anys, i ara Panini està fent una reedició en format de luxe, amb uns tomos integrals, i ara es podrà, qui vulgui fer-la sencera, es podrà, mica en mica, la podrà aconseguir. Ja dic, ja heu sentit l'anime, s'ha fet anime, s'han fet pel·lícules, s'han fet videojocs, s'han fet jocs de taula, s'han fet merchandising. Els japonesos tenen això, que de seguida quan una obra té èxit, automàticament tota la indústria derivada es fica en funcionament i fan de tot, no?
Són molt espavilats, sí.
Sí, sí, sí. Ara aquí ho estem aprenent, ara aquí ja, fixeu-vos en Marvel mateix, que ho ha après, ja tots els còmics de Marvel ja van a parar la pel·lícula, van a parar ni a sèries d'animació, Els americans, mica en mica, això també han anat entenent aquest negoci global que són avui en dia tot el còmic, pel·lícules, tot va lligat. Doncs aquí ja tenim, ja veieu la portada, que ja tenim un noi jove amb una espasa, amb una katana, vol dir que aquí sí que ja tenim, ja l'autor ja ens vol dir aventura, aquí ja tenim aventura. És un shonen manga. Què vol dir shonen? Que és una catalogació que vol dir que és còmic per joves, per nois joves, que vindria a ser de 12 a 18 anys. Val? Que els japonesos sempre tenen tot molt catalogat, ho tenen tot molt... Ja anirem parlant de les diferents catalogacions que tenen. I això és un shonen. Aquí què vol dir? Que serà aventures. Això és que tenim aventures, es parla d'un noi de 15 anys que va a un institut, val? Ja tenim històries d'instituts, tindrem trios amorosos, ell i dues noies, val? Tenim ja molta més aventura. I es tracta d'un noi que veu fantasmes. Val? I això per ell li ha semblat sempre una miqueta com què és això, no? Que no ha sabut mai conviure amb això, veure coses que altres no veuen. Però arriba als 15 anys i li arriba un, Shinigami, que és una deessa de la mort. Vale, li arriba un dia, és una noia jove.
El Xavi va dient que sí, saps?
Sí, sí, sí. No, ho sé, perquè jo m'he llegit Death Note i els Shinigami són els fantasmes que apareixen a Death Note.
Jo m'ho he hagut de llegir perquè aquests noms japonesos...
Que totes les catalogacions aquestes del shonen i tot això no me les aprenc perquè a més estic en contra, ja ho saps, Màxim.
Sí, 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 sí. Pels japonesos els encanta tenir això tot ben catalogat.
Per això estan tan reprimits tots.
Sí, també, no et dic que no. Doncs sí, sí, són d'una manera molt especial els japonesos. Doncs bé, rep la visita de la Shinigami aquesta i li diu que ell és un dels estriats que pot veure fantasmes i la seva missió a la seva vida és ensenyar als morts, a les ànimes dels morts, cap on han d'anar. Val? Hi ha ànimes bones i ànimes dolentes. I ha de conduir els bons en el lloc bons, com si diguéssim, en el món dels bons, com si diguéssim, en el cel dels bons, i en els hollows, que són els dolents, doncs se'ls ha d'enviar en el dolent. Val? Clar, no totes les ànimes estan disposades a anar, els hollows aquests no estan disposats a anar a l'infern, a més són dolents, són ànimes dolentes, de persones dolentes, i clar, es rebel·len, no? I la seva missió serà això, no? Lluitar contra aquests hollows per aconseguir que vagin a anar a l'infern, com si diguéssim, no? Amb l'ajuda d'aquesta noia. Clar, aquí hi trobarem que ell, a part de que ha d'anar, siguin anant a l'escola, les hores extres farà de justícia, no? Serà... farà... Què passarà? Doncs que aquí hi trobarem, doncs, un triangle amorós d'aquesta noia, que la deessa aquesta, que no deixa de ser una noia joveneta. Ell tenia una mitja nòvia a l'escola, vol dir que aquesta noia també és molt guapa, vol dir que tenim tots els elements per muntar això, no? Una història molt juvenil i molt addictiva. Mira que si ha sigut addictiva, que ha durat, 74 volúmens de 200 pàgines cada un, Estan parlant de 14.000 pàgines, pot ser, o així,
sí,
eh?
Sí. Sí. Una sí.
Imagina't si ha arribat a donar la història.
Mare meva.
Una història molt divertida, ha anat entrant molts personatges i ha anat renovant la sèrie, però sempre fent nous seguidors. Vale, que, bueno, totes tres obres, ja les tenim aquí, totes tres obres, ja veu que molt recomanables i molt diferents per un ampli espectre de gent.
M'encanta per la diversitat, eh? Més així juvenil, amb acció, amb aquest còmic més de manga, aquesta altra història més de Berlín, amb aquesta tasca de documentació també, i evidentment el paper dels mitjans de comunicació i aquesta guerra dels mons, també de la lluita de classes, que és molt actual i que també els joves haurien de llegir. Molt bé, eh? Avui també?
Sí, molt divertit.
Molt bé,
eh?
Molt divertit.
Molt recomanable.
Molta diversitat. Xavi, tu què ens portes?
Doncs jo porto coses diverses també, però potser no tan interessants com les del Rafel, no et mentiré.
Ah, no comencis així.
Sempre passa el mateix.
Sí, després.
No, és la veritat. No.
És el típic com al col·le, sí, sí. No, jo no he estudiat i després un 8,
sí, sí.
No.
Ah, exacte.
Ai, no, jo els odiava amb aquests,
vale.
Els odiava.
Jo també.
Jo he suspès, em deien, segur que no he suspès. I si ho deies perquè... Bueno, jo no suspenia en realitat, però... Deia que trauria un 6 i el treia. No, porto varietat, però no és una grandíssima setmana, però jo us faré que us sembli i que tingueu moltes ganes d'anar al cinema. Aviam, mira, jo sincerament és veritat que hi ha Guilty Pleasures i comencem amb un d'ells, perquè és d'aquests doncs que... Vinga, va, doncs la podríem veure. És una pel·li britànica, una superproducció britànica, que té com a protagonista el Rowan Atkinson, que potser ara, si us ho dic, i alguns no sabeu ben bé qui és, però us dic que
sí,
és.
Sí, ho sabem, sí, home.
Va, digue-ho, Rafael.
Mr.
Bean.
Home, Mr. Bean.
Home, és que avui amb aquest sí, càlcul sí. Que ha fet a les pàgines i de tot això,
sí, sí.
Tens el cervell.
Jo anava així, jo...
El tens allà.
Jo pensava, porto moltes hores a l'estudi i no sé quantes pàgines. No us he vist a vosaltres molt convençuts i he dit, vale.
No, no, tenim el Rafael aquí per dir-nos-ho tot. Doncs sí, és el Mr. Bean, però que ell no només va tenir molt èxit a la petita pantalla, sinó que també ho va tenir a la gran amb un altre personatge diferent, però que òbviament comparteix comicitat, del qual ens arriba la segona part, que aquest personatge és John English.
Where's the streetwise Hercules to fight the rising
heart? I need a hero.
Esta noche estás especialmente guapa.
Esta noche estás especialmente guapa.
Chin.
Tenemos un problema.
Bien.
Las identidades de nuestros agentes han sido descubiertas.
El país está sumido en el caos. ¿Y el universo me envía a este?
¡Señor!
Basta, Bob. Nos vamos a una misión, no de luna de miel.
Por supuesto.
¿Destino?
El sur de Francia, señor.
Arma el misil.
Son ciclistas, señor.
Ciclistas franceses y están bloqueando el servicio secreto de su majestad. Ella es la clave de este caso.
Creo que jamás he conocido a un hombre como usted.
Permítame sacarla de dudas.
Val, doncs això, mira, és per anar a passar-nos-ho bé, perquè per qui sigui fan també doncs, de l'Atkinson, que ell és un tros d'actor que ens ha fet sempre molt riure, però que és cert que no es pot treure del damunt la seva manera d'actuar, la seva manera de fer comèdia és molt semblant, i perquè li funcioni, doncs, endavant. Aviam, us explico una mica, ara el Sergi em corregia, crec que és la tercera part, jo és que no sóc molt expert en John English, tu sí.
Una mica, no m'hi estic fent més.
Doncs, aviam, això és la història de... És una història d'espionatge, vale? Ell és un espia un poco de tres al cuarto, i llavors hi ha un atac cibernàutic que el que fa és descobrir tota la identitat dels agents secrets en actiu que hi ha al Regne Unit. Llavors, clar, es lia moltíssim perquè se sap tothom qui és, i el Johnny English es converteix, per coses que no us explicaré, en l'única esperança d'aquest servei secret. Què és el que passa? Que aquest senyor que aquí està la gràcia, que torni, jo crec, Johnny English, és un senyor que està un poquito chapaito a l'antigua, que no ha evolucionat massa, i això estem parlant de l'era d'internet, de l'era dels hackers, i ara aquest senyor ficar-se a buscar un hacker, doncs òbviament és una liada per ell. Llavors aquí és on rau la comèdia de la pel·lícula, i les crítiques han estat prou bones, la veritat és que sí, han estat bastant bones, i l'acompanyen doncs la Olga Kurilenko o la Emma Thompson, doncs, que sempre són uns personatges interessants.
Doncs una bona proposta també, no?
Jo crec que sí, per qui vulgui menjar crispetes, sí. I vaig amb una altra molt diferent, una pel·lícula, un thriller, basat en fets reals sobre la vida del Ted Kennedy, i ara us explico, això és El escándalo Ted Kennedy.
Venga, todos, brindemos por el senador.
Y porque Ted llegue a la Casa Blanca en el 72.
Familia, no hay una palabra más importante. Compartimos un vínculo de por vida. Tenemos un problema aquí, en Chappaquiddick.
Ha habido un accidente. Nos encontramos a Mary Jo. ¿Qué demonios pasó anoche?
Que yo conducía.
Lo único que sabemos es que la opinión pública pedirá tu cabeza.
Contaremos la verdad, o nuestra versión de ella.
Quiero que sepáis que hicimos todo lo posible por salvarla.
¿Cómo podemos ayudar al senador?
Un cadáver guarda un montón de secretos, claves para ser declarado culpable o inocente. ¿Está diciendo que existe la posibilidad de que no se ahogara?
Podría haberla sacado del coche en 25 minutos. Si me hubiesen avisado.
A veces el camino en el que estás no es el camino que has elegido.
Doncs bé, com que aquí som tontos, ens han de posar el títol de L'escàndalo Ted Kennedy. Però aquesta pel·lícula es diu Chappaquiddick.
Exacte, i hem estat aquí mentre sonava el tràiler.
Sí, perquè jo, mira, sincerament, Chappaquiddick em sona el que t'enganxen a la solapa per ajudar per jugar a Quidditch en una pel·li del Harry Potter, si vols que et digui la veritat. Jo, Chappaquiddick, no sé què coi és. No, va, prou de fer-nos els ignorants. La pel·lícula tracta la vida del Ted Kennedy, que això sí que ho sabem qui és, i com la seva carrera política doncs va descarrilar absolutament després d'un accident amb cotxe que va tenir el 69, que va ser aquí, a Chappaquiddick, que és una illa. I llavors el cotxe el que va passar és que es va caure des d'un pont fins al llac. Què passa? Aquí va perdre la vida la seva jove secretària, que també era la seva companya, i a partir d'aquí tot va anar cap a baix. Uh-huh. Tenim una pel·lícula que ha tingut prou bones crítiques. De fet, us estic dient que la setmana no és com molt interessant, però perquè a mi no m'interessen les pel·lis, però realment tenen bones crítiques. I això està protagonitzat pel Jason Clarke, la Kate Mara, i sobretot, qui hem de destacar, és el Bruce Dern, que fa un paper molt potent, que la crítica l'ha destacat molt positivament. Així que jo crec que és una proposta molt diferent per qui vulgui anar a veure una pel·li més de thriller, allò que es pren en sèrio. Jo crec que és una molt bona proposta.
Uh-huh. Fa bona pinta, també, no?
Sí. I jo passo a la que per mi seria la gairebé la meva preferida, les meves són les últimes, sempre. Una pel·lícula que és un drama, pel·lícula de cinema independent dels Estats Units, és la història del Brady, que era una estrella del rodeo i ensinistrador de cavalls i tot això, que pateix un accident que el que li fa és que li impedeix poder tornar a muntar. O sigui, el seu somni, bueno, la seva vida més que res, es veu truncada per això, i el seu dia a dia doncs canvia per complet. Què és el que passa? Que ell, malgrat no poder, vol seguir dedicant-se al tema dels cavalls, malgrat doncs això, que físicament és impossible. Però llavors, com que no pot, diguéssim, el punt de partida de la pel·lícula és que ell emprèn un nou viatge, un nou camí, marxa d'on viu, i en el moment en el que marxa a buscar com una nova vida, se n'adona de com de difícil és fer vida per un home d'allò del cor de l'Amèrica profunda, com és difícil fer vida a fora. I llavors, aquesta pel·lícula, si us ha interessat, sapigueu que es diu The Rider.
No more riding, no more rodeos. If you don't stop, your seizures are going to get worse.
I had to sell Gus, Brady.
You can't sell Gus.
It's not like you can ride anymore.
Doncs aquí tenim una història que no és una història de superació americana, sinó que una pel·lícula que aprofundeix molt més en el personatge i que té unes dades importants, que són que aquesta pel·li va estar al Festival de Cannes de 2017 i va guanyar el premi de la quinzena de realitzadors. Doncs que llavors és una garantia absoluta per la pel·li. A part, va estar a la Seminci de Valladolid, va guanyar l'Espiga de Plata al millor nou director i també l'actor protagonista, i sobretot que va tenir 4 nominacions als Independent Spirit Awards, que són, diguéssim, com els Oscars del cinema independent americà, perquè ens fem una idea, nominat a millor pel·lícula i també al director. O sigui, és una pel·li que ha tingut un ressò important i que aquí ens arriba una miqueta tard, però que sempre va bé perquè aquestes setmanes que són com més fluixes, que no hi ha Vengadores ni Megalodons que es mengin la taquilla, doncs les distribuïdores aprofiten per treure pel·lis petites que tenen guardades al calaix i que també va bé doncs, que les puguem veure.
Doncs sí, sort que també doncs, tenim aquestes oportunitats. I ara?
I doncs mira, et seré molt sincer. Com que aquestes 3 pel·lis no m'interessaven molt, no tinc un clàssic amb el que relacionar-les, així que he portat una quarta d'aquesta setmana també, que crec que és guai que la gent la pugui veure, que a mi m'interessa molt, i que és la nova pel·li de la grandíssima Isabelle Huppert i es diu Madame Hyde.
Ah, sur ma carte d'identité, écrit réfugié SNCF.
Pas très tard. Pas très
tard.
C'est
à la porte. Chut, chut.
Un prof n'a pas besoin d'être aimé, mais d'être compris.
Madame Jekyll a de graves difficultés pédagogiques.
Elle ne sait pas faire aimer ce qu'elle enseigne.
Le lycée est un sanctuaire dédié à l'étude, le respect et le vivre ensemble.
Il ne faut pas que ton corps soit tendu par la peur. Sinon, tu deviens une petite chose, rabougrie.
Ja ho heu sentit, això és una pel·li francesa.
Ah, doncs som molt fans, de les pel·lis franceses.
A mi m'agrada molt. Sempre hi ha pel·lis franceses estrenant-se perquè són una de les indústries més productives d'Europa, perquè són uns cracs, i aquí doncs ens arriben totes. Mira, si us digués quantíssimes productores s'han ficat en aquesta pel·li independent, no acabaria. Però és molt guai que puguin produir coses com aquesta, perquè és una història molt interessant. Madame Hyde és la història de Madame Jekyll. I diràs, i per què es diu Madame Hyde? Ara us explico. És una professora superexcèntrica que és molt menys preada pels seus alumnes i també pels seus companys de l'escola. O sigui, tothom l'odia, aquesta senyora. La pobra Isabelle Huppert sempre fa aquests papers de dona odiada i que, de pobra francesa odiada. Llavors, què li passa? Doncs que una nit de tempesta li cau un raig a sobre. La deixa estar avornida i quan li torna el sentit... se sent totalment canviada i diguéssim que el filtre que tenia per no contestar a tota aquesta gent l'ha perdut.
Oh, boníssim!
I per això es diu Madame Hyde. Perquè
a partir d'ara prepareu-vos, no?
Sí, és com la personalitat del Jekyll i Mr. Hyde, doncs ella li surt el Hyde i diguéssim que a partir d'aquí comença a no poder controlar el monstre que té dintre i llavors si voleu descobrir què passa doncs l'aneu a veure. Jo ja saps, pel·lis de dones empoderades sempre em porto i França ho sap fer molt bé i més amb la Isabelle Huppert s'ha de veure.
S'ha de veure, i a més segur que em far de riure, amb aquesta sinceritat en segons quin moment i situació, déu-n'hi-do.
Molt possible, sí.
No tenir filtre, quin perill. Sergi, és el teu moment.
Vinga, som-hi. Aviam, avui porto 2 sèries, jo només, avui. Una és una d'aquestes que quasi mai porto, que és una que no m'ha agradat gens.
Uau, això és molt difícil que ho digui ella així,
Perquè me la vaig començar
hater.
A mirar amb molt bona pinta, perquè surt el Sean Penn, i sempre ha sigut un actor que, bueno, últimament no l'he vist a gaires bons llocs, i també m'ha quedat agradat, però sempre tinc una pel·li que soc molt fan, que és Harvey Milk, que feia ahir també, m'agradava molt.
Molt bo.
I la veritat és que la vaig veure i vaig dir, hòstia, doncs l'hauré de veure, perquè a més parla com una mica, és una mica, deien, de ciència-ficció, tot i que jo em vaig veure poca de ciència-ficció. Vaig veure 2 capítols i ja no hi seguim mirant, perquè la veritat és que no m'ha agradat gens.
No li ha agradat, eh?
Gens.
I aquesta es diu The Fears, i a més és d'una productora que es diu Hulu, que jo la veritat és que no la coneixia, però vaig estar mirant una mica i dic, ostres, sí que la conec. Si és el que han fet The Handmaid's Tale,
sí.
Que la veritat és que aquesta sí que m'ha agradat molt,
és molt bona,
i sembla que a partir d'aquí no han sabut fer gaires coses més. Doncs tenim aquí una sèrie que diuen que és un drama ciència-ficció, veig bastant més drama que ciència-ficció. Ciència-ficció l'únic que veiem és... Bueno, per començar la premissa, us poso un moment al tràiler, que està en anglès, però escoltarem res uns segons.
They all say the same thing. I'll believe it when I see it. But that's backwards.
Escoltant ja la música, sembla que sí, que jo era el trailer i sembla estar ja estan per vendre, però després...
Et vas emportar una decepció, no?
I per això us la dic aquí, perquè no us l'emporteu vosaltres, o sigui, sempre la podeu veure, perquè té coses interessants que ara comentarem, però poca cosa. Tracta sobre un grup d'astronautes que intenten convertir-se en els primers que arriben a Mart. O sigui, intenten fer una missió per arribar a Mart. El Sean Penn és un ex... astronauta que crea l'equip i l'entrena per poder arribar a aquesta missió, però resulta que al principi, quan ja intenta tirar el coet, hi ha com un accident i adéu la tripulació i es frustra la missió, llavors pues, intenten fer una altra missió, intenten pues, ensubornar els governs i tot perquè els hi tornin a donar diners per tornar a crear la missió i poder finalment arribar a Mart, i realment no té gaire més que això. Simplement que la sèrie és com rotllo 15-20 anys després del dia d'avui, del 2018, com si estiguéssim al 2035, on els cotxes doncs, s'obren les portes parlant-lis, les llums també, o sigui, una mica de futur, així, ciència-ficció, però poca cosa, no gaire d'allò. El més interessant d'aquesta sèrie és, a part de que no es mereix una oportunitat de ser vista...
Uau, estic flipant!
Estan trucant, a producció. El director vol parlar amb tu de la sèrie. Digues.
Però l'únic positiu és això, que es fa unes preguntes interessants que crec que més o menys ja tothom s'ha pogut fer, és que si és necessari que es gastin tants diners en fer missions per anar a la Lluna, i realment no sabem ben bé si Armstrong va trepitjar la Lluna o no, i de què va servir que trepitgés la Lluna, si la va trepitjar, podem gastar-se totes aquestes milionades, jo que sé, en salut, en educació, etc etc, en arreglar el món que tenim aquí primer abans d'intentar descobrir altres que tenim fora.
Doncs sí, però com sembla que molts no el volen arreglar, suposo que busquen alternatives per marxar.
Però bueno, una sèrie que bueno, cadascú pues, és lliure de mirar-la o no, jo no us la recomano perquè per mi no és gaire bona. I ara sí que em porto una, que és de Netflix, que posaré un moment al tràiler, que es diu American Vandal.
It's just not the way I thought things were gonna go. I was gonna graduate high school, get my degree in like engineering. I know I didn't do it.
It is a shocking scene for Hanover High teachers today.
The vandals spray painted obscene images on 27 cars.
És com, així, com una mica també un drama, però jo per mi...
La Bea m'ha dit que el tràiler és molt peculiar, eh?
M'ha sorprès molt, perquè aquí hi haurà alguna paraula que diré que no potser és la més correcta, però és tal i com és a la sèrie, eh? És una sèrie de 8 capítols, 2 temporades, ara han tret la segona, per això la comento, de 30 minuts només el capítol, o sigui que es mira relativament ràpid, en 4 horetes tens vista la d'allò. I jo que ja últimament havia anat portant bastantes sèries documentals, en les quals cada cop també s'estan fent més cosetes, com per exemple The Keepers, The Jinx, Making a Murderer, etc, que quasi totes també són de Netflix, aquí han portat un fals documental. És a dir, és un documental però tot es basa en algo fictici. Tenim el Dylan, que és un estudiant de primària, de secundària, té 17-18 anyets, i és acusat de pintar polles al pàrquing a tots els cotxes dels professors. I realment són bastant grans, o sigui, tot el capó pintat de vermell, i clar, això és un escàndol, però realment és una tonteria, per dir-ho així. I es comença a muntar pues, com un documental, surt una professora parlant, sí, jo crec que és ell perquè sempre pinta polles a les pissarres, surt la policia, bueno, és com un documental que fa molta gràcia, però no és tant per fer gràcia, sinó hi ha un rerefons a darrere de com funcionen el sistema judicial dels Estats Units, que per una tonteria d'aquestes en fan un gramassa i l'únic que volen és trobar algú que sigui el culpable i no saber veritablement qui és el culpable de veritat. Llavors, pues, potser perquè el protagonista no és negre o d'una minoria, potser encara s'hagués entès més, però bueno, no han volgut fer-ho així. I llavors ell, doncs això és la primera temporada, que fa doncs, també moltes reflexions sobre nosaltres mateixos, sobre com és el cole, el bullying, etc etc. I realment, doncs, jo no explicaré si ho va fer ell o no, que en principi no, però bueno, ja ho veureu. I a més també és molt graciós perquè, per exemple, hi ha una escena on surten ell amb un amic parlant sobre, o sigui, com parlant a càmera de la seva versió que tenen com en el documental, i ell sempre que pinta, sempre li pinta pèls als ous, per dir-ho així. però en els cotxes no estan pintats.
Ah!
Llavors són com tonteries, però d'allò. I a la segona temporada...
Sí, sí, que és com si fos la seva assignatura, no?
Exacte. Sí, sí. Doncs aquesta va tenir bastanta bones crítiques, és, per veritat, bastant bona, però realment ha sortit la segona temporada i ha donat un pas més, i encara és més bona, on encara fa més crítica, deixa una mica de banda l'humor, i es posa més en crítica, però està molt ben feta, i en aquesta segona temporada la premissa és encara més, més potent i més bona. Ell, bueno, ell, algú, fa una altra gambarrada al col·le i quan tots van a l'hora de dinar, a l'hora d'esmorzar, doncs els hi posa laxant a totes les begudes. I llavors es lia un cristo de la gent cagant-se, literalment, al passadís, al lavabo, a classe, i torna una mica a això d'un documental, a qui ha sigut, qui ha fet això, etcètera, etcètera, rient-se una mica també del poder aquest judicial, que l'únic que busca és trobar algun culpable i treure-s'ho de sobre, que no trobar el culpable. I és una sèrie realment que jo m'ha agradat molt, per mi ja de l'any que he vist és la millor, me l'he vist en 3 dies, i realment us la recomano molt, de Netflix, o sigui que també la teniu accés fàcil.
L'haurem de veure, no?, amb aquesta crítica social, no?, també amb aquest humor, sí, fa bona pinta.
Molt bona pinta té.
Tens alguna més?
Ja estarem.
Ja està, doncs, per avui aquestes són les propostes. Hem fet el blanc i el negre.
Sí.
M'han fet el blanc i el negre, m'he quedat
de lo peor a lo mejor.
Exacte, sí, ja està bé, no?
A vegades és que aquella me la vaig mirar i vaig veure que no em va agradar, però gens, eh? Però si pots mirar, almenys, ja que l'he
començat a mirar. Doncs ja me la miraré, mira. Per portar la contrària, me la miraré.
Ah, ui, ja la miraré.
Ja van a veure la pel·li aquesta que vas portar la setmana passada.
És veritat.
No, però...
Que va corroborar que tenies raó, eh?
Sí, sí. No, però la del Books Club, és que clar...
És fluixeta, que... és fluixeta.
És fluixeta.
Sí, sí, sí.
Escolta, Xavi, que a més ens has d'explicar, no?, que estrenes una obra de microteatre, digue'ns.
Doncs sí, quina, si arribo on... viu, avui a la tarda. Sí, estrenem a microteatre una comèdia que es diu Pizza Girls i que, doncs, si la veniu a veure, crec que us ho passareu molt bé. És la història d'una noia que ha demanat una pizza i la noia que li porta la pizza oculta un secret que quan el desvetlla tot es fica cap per món. I res, 15 minuts de divertiment, riures, i doncs si us voleu venir estem de dijous a diumenge a Microteatre Barcelona. Els horaris els teniu al web o si no al meu Instagram, es poden veure fàcilment i són només 4 eurillos, o sigui que és un pla per passar una bona estona.
Home, val molt la pena, nosaltres sí. Haurem d'anar-hi, no?
Sí, sí, això espero.
Jo la veritat és que no havia anat mai a veure microteatre fins que vaig conèixer el Xavi i és un format molt interessant també.
Molt interessant, sí, sí, sí.
Les van a veure... ja, eh?
A mi m'encanta, o sigui, és que dona unes possibilitats, és molt semblant al cinema, de fet, perquè és tan proper, són menys de 15 metres quadrats, menys de unes 15 persones de màxim en una sala, és com estar en una habitació, doncs com el nostre estudi, i fer una obra de teatre, llavors gairebé toques als actors, és molt proper, és com el cinema.
Uh-huh. Jo vaig anar a veure el Chico Unicornio,
sí,
i la veritat és que em va enamorar, i també això, viure aquesta experiència, no?, de tenir els actors tan a prop i viure el teatre així, amb aquesta intensitat. Doncs ens veiem la propera setmana.
I tant.
Ui, i tant.
Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Igualment.
I mirar totes aquestes propostes culturals. Una abraçada.
Una abraçada. Adéu. Adéu.